Ràdio Estel. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. L'ambaixador dels Estats Units a Espanya ha demanat al govern de Rajoy que sigui enèrgic amb la corrupció i deixi enrere tota sospita per tal de no augmentar la desconfiança dels ciutadans. I és que les notícies relacionades amb temes de corrupció no deixen de sorprendre en una escalada creixent de quantitats, relacions i implicats. El marc actual és delicat. Els mercats segueixen demostrant una confiança desconeguda des de feia molts mesos i l'economia espanyola sembla haver arribat a un moment amb marges bastant esperats. Tanmateix, l'atur segueix creixent i la tensió social és palpable. Avui parlarem d'aquests temes amb els nostres contertulians d'avui, però abans analitzarem l'actual crisi europea vista des de Brussel·les amb Andreu Missé, periodista excorresponsal del País a Brussel·les, en uns segons. Escoltem ara l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
La crisi del deute grec destapada l'any 2009, quan els socialistes grecs varen guanyar les eleccions, es varen trobar amb un dèficit molt superior al previst i declarat. S'ha convertit en una profunda crisi de la Unió Monetària Europea que ens porta al dilema de que o bé reinterpretem els principis en què la Unió es basa o bé hem d'acceptar el fracàs de la Unió Europea amb la seva conseqüent marxa enrere. Davant el forts nivell d'endeutament, les teràpies d'austeritat i reajustament seguides fins al moment, a efectes de minorar-los, han tingut un efecte contraproduent al reduir els nivells de consum que han afectat l'activitat productiva, amb els conseqüents increments de l'atur i la caiguda radical dels ingressos fiscals, alimentant i assolint uns majors nivells de deute. Ha quedat clar que només amb el creixement de l'activitat on podrà sortir de la crisi, però les polítiques d'austeritat precisament impedeixen aquest creixement. El que sí ha posat de relleu l'actual crisi és la desequilibrada estructura de la Unió Europea. Al crear una unió monetària amb els peus de fang, el no està suportada aquesta per la coordinació de les polítiques econòmiques dels diferents països. O es crea un govern econòmic únic d'Europa o de la zona euro, o no hi haurà manera de superar aquesta crisi i, a més, d'evitar-ne les que puguin venir en el futur. Fa falta avançar cap a una coordinació fiscal de tots els països, una supervisió financera i, sobretot, una major coordinació de les polítiques econòmiques dels diferents països. Però la zona euro està formada per 17 estats membre, mentre que el total de la Unió Europea la conformen un conjunt de 27, tots ells sobirans i gelosos de la seva identitat, a més de no acceptar la preeminència d'un país sobre els altres. Per tant, el nucli del problema radica en com pot ser possible construir una unió amb un govern econòmic únic entre nacions de llengües, cultures, històries i realitats tan diferents. Tenim avui entre nosaltres el periodista econòmic Andreu Missé, que en els darrers 7 anys ha estat corresponsal del diari El País a Brussel·les i Luxemburg. Per tant, des d'aquesta talaia, de segur és un bon coneixedor de com es veu l'actual crisi econòmica des dels diversos centres de decisió europeus, Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Per parlar sobre aquest moment tan delicat en la crisi europea, hem convidat el senyor Andreu Missé, periodista, excorresponsal del País a Brussel·les i director actual de la revista Alternatives Econòmiques, que apareixerà a finals d'aquest mes de febrer. Bona tarda, senyor Missé.
Hola, bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Després de tants anys de viure des de Brussel·les, la perspectiva doncs, de la Unió Europea, els darrers anys han estat claus. Des de Brussel·les es veu una crisi? Es percep que hi ha una crisi tal com nosaltres la veiem des d'aquí?
Sí, sí, perfectament. Des de Brussel·les és un dels observatoris més importants que hi ha avui dia en el món, no? És a dir que podem mirar, no tan sols des d'un punt de vista econòmic, però qualsevol crisi, la crisi última que hi ha hagut als Balcans, crisi política, la crisi d'Afganistan, la crisi d'Iran, la crisi ara del nord d'Àfrica, a la primavera àrab, tot això passa per Brussel·les, d'una manera o altra passa per Brussel·les. A Brussel·les també hi ha una seu de la NATO, de l'OTAN, és a dir que és un centre neuràlgic d'informació, és un dels centres del món, no? Del punt de vista de la crisi financera, doncs, bueno, és que aquesta crisi, que encara que va començar als Estats Units, el 2007, amb les hipoteques basura, no? Després que es va agreujar amb la fallida del Banc Americà de Lehman Brothers, bueno, nosaltres que ens anàvem mirant més o menys de lluny, bueno, llavors es parlava del decoupling, vam dir, això són coses que passen a l'altre cantó de l'Atlàntic, nosaltres no hem fet aquestes bogeries amb els bancs, hem sigut molt més moderats, però el 2009, a octubre, com ara deia en aquest comentari, va haver un canvi polític a Grècia i el nou govern, que era el govern socialista que va entrar, va descobrir el 20 d'octubre, havia guanyat les eleccions el dia 4, que el dèficit era del 12,7% i no del 3,7%. Després, inclús, revisions posteriors ho van arribar a posar més de 15. Clar, llavors vol dir que aquí no sabíem res del que ens estava passant. No sabíem, és en teoria, Grècia està, en teoria, en la pràctica, està dintre de l'euro, dintre de la Unió Monetària, que hi ha 17 països, i que els països tenen unes obligacions, no poden passar el 3% del dèficit, no poden passar el 60% de deute, i en teníem un que estava al 13%, no s'havia donat compte ningú. No s'havia donat compte cap autoritat, no s'havia donat compte cap agència de rating, no s'havia donat compte ni els inversors, tot això, el que es diu el mercado, els mercados no s'havien enterat de res.
No s'havien donat compte o no havien volgut adonar-se?
Els fets són que arrel de que el nou govern posa de manifest les noves dades, llavors tots comencen a reaccionar i comencen a devaluar el deute grec i comencen a dir, llavors comença a pujar la prima de risc de Grècia i a poc a poc van començant a posar les primes de risc dels altres països. És a dir que a nosaltres la crisi ens ve el 2009 perquè ja veiem que hi ha un país que la seva comptabilitat no correspon. I clar, l'euro és una moneda que es basa en una sèrie de països. I llavors si n'hi ha un que està en fallida, que és el que es va veure de seguida, cap de dos mesos, i es va veure que el senyor Papandreou no podia anar al mercat a buscar diners. O sigui, la crisi, el que ens està marcant la prima de risc és que quan arriba a partir d'un moment determinat és tan ruïnós demanar diners a més del 7%, que dius, escolti, és que ja no ho podré pagar, perquè llavors el cost et fa una bola de neu, una bola de neu més gran i cada dia és més difícil pagar-ho. No pots anar al mercat i per tant no pots fer. Llavors has de demanar ajuda que algú et deixi diners per pagar, per funcionar. I això va ser el primer rescat. El primer rescat que vam fer a Grècia vam tardar 6 mesos a fer-ho. És a dir, Europa no tenia, és a dir, no tenia instruments, no tenia eines. És a dir que
no havia passat un precedent.
No hi havia hagut cap precedent, és a dir, havíem estat estupendos. Per què? Pues per una cosa molt senzilla. Això ho podem aplicar a qualsevol activitat econòmica. És a dir, perquè tot anava molt bé. Perquè creixíem, Europa creixia, els països del sud encara creixien més, Espanya. En aquesta època, jo me'n recordo que escrivíem, Espanya crea el 40% dels nous llocs de treball de tota la zona euro, en un cada any, 40, 50, 30. És a dir que era un país d'èxit, creixíem, tothom venia a invertir aquí, tothom... quan vam veure que teníem un problema amb els comptes, tot es va desballestar. Segon problema, no teníem com arreglar-ho. Que aquest país hem de donar ajuda, i llavors hi va venir aquest debat que hi havia els països que han sigut complidors, que han sigut austers, en el sentit, han sigut rigorosos. D'això després ja en podem comentar més, no? Perquè no ha sigut tant com es diu, no? Però almenys el que ens tenien de deixar els diners, sobretot que era, en aquest cas, Alemanya, Holanda, Finlàndia, Alemanya es va deixar portar molt, en aquest cas via la senyora Merkel, per les eleccions immediates que tenia, Westfàlia-Renània, que els tenia el 9 de maig, i fins que no van passar aquestes eleccions no va dir que donaria una ajuda. I no hi havia cap instrument, llavors. És a dir, la primera ajuda va ser un acord de donar uns préstecs bilaterals de tots els països, i bueno, ens posem tots d'acord i donarem una ajuda amb un interès moderat. Moderat que era el 5,5%, que després ens vam donar en compte que havia sigut un gran error, va baixar un punt al cap d'un any, després va tornar a baixar un altre punt. És a dir, que els errors han sigut, però no teníem res. Llavors, durant el 2011 i 2012 s'han començat a fer instruments. El més important ha sigut el MEDE, que és el Mecanisme Europeu d'Estabilitat. Primer se'n va fer un, ho dic per resumir, primer se'n va fer un de provisional, però després hi ha de fer un fons definitiu. I ara tenim un fons de 500.000 milions d'euros, que si un país el necessita, doncs ja s'ha de fer servir per ajudar bancs d'Irlanda i d'Espanya, per ajudar al segon rescat que s'ha fet de Grècia. Però ja tenim un instrument. Abans no teníem res. El segon canvi més important que hi ha hagut és que el Banc Central ha canviat d'opinió. És a dir, el Banc Central fins ara deia no, això no puc tocar, jo només estic aquí per controlar que la inflació no pugi, no tinc més obligació que aquesta, no em facin fer el que no em toca. Aquest nou governador, o un president, el senyor Draghi, ha fet un anàlisi molt pragmàtic de la situació. El primer que va fer va dir, escolti, mira, aquí el problema no és que si els països estan molt endeutats o no. Aquest no és el problema. El problema de veritat és que tenim els bancs que no sabem com estan. Això no es pot dir massa, perquè encara...
Que seria una mica la repetició de l'inici de la crisi, sí, saber, sí, tenir informació,
sí,
real.
Però en el cas d'Europa no sabíem com estaven els bancs. És a dir, estaven, sobretot, i a més, els bancs havien comprat molta deute de Grècia, molta deute d'Espanya, llavors, clar, aquests bancs volien retirar-se d'allà, no volien córrer riscos, no? I el senyor Draghi, una de les mesures que va prendre el desembre del 2011 va ser dir, escolti, doncs miri, donaré mig bilió d'euros al 1% 3 anys. Això ha sigut un regal que s'ha fet als bancs. I al cap de 2 mesos m'ha donat mig bilió més. És a dir, que en tothom, 1 bilió d'euros al 1% per 3 anys. Però perquè...
Per arreglar forats.
Sí, perquè ells tinguin diners per anar funcionant i per guanyar, perquè cobraven a l'1,8 i demà invertint en deute públic espanyol al 5 o al 6. És a dir, que això s'han refet, els han donat... Però això ha passat a totes les crisis. Aquí, per exemple, quan el Banc de Biscay es va quedar Banca Catalana, es va fer exactament el mateix. Es van donar... Els van, els van fer una exenció de coeficients obligatoris, se'ls va donar uns préstecs al 0%, uns altres... Llavors, el negoci ja estava tirat, perquè donaven diners al 0 o al 5%, i els tipus normals de mercat eren el 12 i el 14.
Però... Era el millor negoci que es podia fer.
Bueno, i van donar un banc amb aquestes condicions i bueno, va ser una adjudicació que va fer el Fons de Garantia de Depòsits, va donar en aquell moment el Banc de Biscay, va haver dos, al final, dos entitats que van competir, que eren la Caixa i el Banc de Biscay, i al final li van donar el Banc de Biscay, bàsicament perquè el Banc de Biscay era un banc i els bancs que ja havien aportat ajudes a Banca Catalana eren els bancs, el Fons de Garantia de Depòsits, els bancs, hi havia una... Les propostes van ser pràcticament iguals, no hi havia una coma de diferència. Ara, en el límit, bueno, si els bancs són els que han anat ajudant, si hem anat ajudant aquest banc en banc, doncs m'ho exuqui d'un banc. Tornant amb el cas d'aquí, amb això tenim ara dos instruments que no teníem. Clar, amb això han passat 2 anys llargs de crisi, eh? Han caigut molts més països, ha caigut Irlanda, ha caigut Portugal, Xipre, és a dir, Espanya i Itàlia estan mig intervinguts. És a dir, nosaltres... Des de l'agost del 2011, que el Banc Central va començar també a comprar deute d'Espanya, doncs és una mitja intervenció. A canvi d'això ens van fer jurar la Constitució, ens van dir, vostè posarà la seva Constitució que no es podrà endeutar més, que no podrà tindre un dèficit més del 0,5%. Bé, totes són propostes i acords que tu pots posar en un paper el que vulguis, com hem vist en el cas de Grècia. Mira, no passarà el 3%, I
després darrere, doncs, sí, es fan barbaritats.
Però d'això també cal dir les coses com són, no? És dir, quan un analitzes una mica tots els anys de l'euro, va dir, per què no havia passat abans? Perquè tot havia anat molt bé, l'economia ha anat bé, i quan no hi ha crisis, qualsevol pot portar una empresa. Si tot va bé, tothom va comprant més d'una cosa, es diu, els verdaders dirigents polítics o gestors es posen a prova quan un país té dificultats. Quan ve una és quan es veu els que tenen, ho han vist als Estats Units a l'època de Roosevelt, que va ser un senyor que va dir, escolti, aquí o donem feina a la gent o creem inversió o això no en sortirem. Això aquí encara no hi hem arribat. Aquí a Europa no hem resolt aquest problema. Nosaltres estem parlant tot el dia d'un problema molt tècnic, que és el problema monetari, si no tenim instruments, ara ja els tenim, però el problema no està resolt. Si el problema no està aquí, el problema no és si tenim ara el Banc Central que fa més la funció que abans no feia. Vale, ho tenim arreglat. El problema és que aquesta economia no crea ocupació. Parlo de l'europea, eh? Aquesta economia està augmentant cada dia l'atur a Europa, eh? 26, 27 milions d'aturats. Europa està amb una perspectiva de creixement morta, està al 0, menys el 0,2 a la zona euro i més 0,2 a les 27, per tant, estem en cefalograma però, no? Aquest és el problema de veritat que té Europa. És a dir, que per unes qüestions que podem parlar més endavant, si cas, de la cultura alemana de l'obsessió per la inflació, doncs això fa que tinguis tota l'economia condicionada amb això. Bueno, això amb ells els hi pot anar més o menys bé, perquè han orientat la seva economia, una economia d'exportació, però nosaltres tot el surt ens ha trinxat. Però, clar, Alemanya es comença a donar compte que aquestes dues Europes no és cap solució per ells, que ells vagin bé, nosaltres malament.
De fet, Alemanya comença a anar malament.
Clar, perquè si nosaltres anem malament, és a dir, aquí no hi pot haver uns que exportin si uns altres no compren. És a dir, Alemanya és un gran país exportador, una gran potència exportadora, perquè té uns països que comprem a Alemanya. Si nosaltres no...
I una bona part som els europeus.
Home, una bona part fins ara. Ara comença a canviar, però avui per avui el gruix del mercat alemà és Europa. No és Xina encara, ni és Amèrica Llatina, ni és Estats Units. Bueno, doncs, per tant, si nosaltres anem malament, ells no van bé. Bueno, han hagut de passar 2 anys i encara no s'han pres mesures, perquè aquest pacte per l'empleo dels 100.000 milions ha sigut un cuento chino, això, perquè no són nous diners. No són nous diners que s'hagin posat sobre la taula, són els diners ja que hi havia en els pressupostos de cada 7 anys que es fan a Europa, i ara mateix tornem a tenir el debat dels pròxims de 2014 a 2020, i no es pot passar de l'1%. És a dir, que és com un dogma, no? És a dir, a Europa no pot passar de l'1% de gasto públic, quan als Estats Units el govern federal té un 20%. És a dir, que bueno, doncs, per tant, aquests senyors, les eines que tenen són molt petitetes. És a dir, tenen les eines... I mateix amb el mateix problema que hem descobert, que tenim una banca amb molts problemes. Que tenim... No tenim inversió. La inversió l'han donat els bancs. Els bancs no estan bé de salut. Primer hem hagut de curar els bancs. Doncs aquest és el repte que tenim més gran. I llavors, això, amb les diferències que hi ha uns països que això patim el triple que d'altres. Nosaltres, qualsevol cap economista es podia imaginar haver arribat a 6 milions d'aturats. Cap.
Senyor Missé, des de Brussel·les es respira, o vostè creu que es respira, aires d'unitat, o de cadascú mirar el que li interessa, i ara que, per exemple, Alemanya està en un mal moment, o comença a veure's puntes més fosques, doncs buscarà la unitat. És més l'interès propi o realment hi ha una voluntat d'unió?
Bé, és a dir, bueno, aquest és un dels costats, tal com ho plantejava molt bé aquesta pregunta, no? Perquè aquest és el gran repte d'Europa. És a dir, Europa neix de la voluntat de no tornar a fer una guerra. És a dir, aquesta és la història d'Europa. La història d'Europa és que els alemanys i els francesos s'han matat cada 20 o cada 40 anys, 3 vegades, des de 1870, 1914 i 1939. I diuen, escolti, no pot ser, el 14 més el 39 fan 20 anys, no pot ser que els tornem a matar. I aquesta, els mateixos personatges que havien participat de la política, els mateixos Churchill, Adenauer, veuen la necessitat de construir alguna cosa per no tornar a repetir. Mentre aquesta generació va ser viva, hi havia una gran consciència d'unitat. I inclús jo diria que l'última etapa, la del Mitterrand, la del Kohl, la del Felipe González, encara hi havia una gent que tenia consciència de que això era el gran valor. El gran valor era hem de posar més coses en comú, hem de tenir més coses en comú i oblidar-nos de les nostres nacions. Bueno, aquesta era... Què ha passat? Pues la tercera generació, que és la que estem visquent ara, li dic el que pensaven, per exemple, uns joves alemans que estaven estudiant a una universitat que feien el doctorat, i deien, nosaltres a Europa, però nosaltres és només pagar. O sigui, la generació actual pels alemans, per la generació actual, què representa Europa? Pues que són els paganos. Clar, això els altres no pensaven, els altres pensaven que nosaltres necessitem preservar una unitat que ens estalviï tornar a un enfrontament. Si ara ja només veuen, diu, mira, nosaltres és com si ens haguessin, els nostres pares ens haguessin posat un argoll al peu per pagar els pecats dels nostres avis. O sigui, per ells, clar, nosaltres no hem viscut la guerra. Estic parlant dels nets. No hem viscut la guerra, per què hem de pagar? Quan l'altra perspectiva és dir, escolti, l'Europa es va crear per evitar la guerra, però avui dia, si no s'hagués inventat Europa, s'hauria tornat a inventar per una altra raó, per no caure amb la... Hem quedat tan petits, tan...
Hi ha grans... Davant del món.
Davant de Xina, davant dels Estats Units. És a dir, nosaltres ja serem la tercera potència mundial el 2030. És a dir, ara estem... Si el fons fa igual que els Estats Units, el 2030, que és demà passat, no estem... Estem parlant d'aquí 18 anys, no? 15-18 anys. Xina serà la primera potència mundial, els segons Estats Units, i nosaltres tercer, però bastant avall. Per tant, Alemanya, amb aquest món, només pot ser algú si té un mercat de 500 milions de persones, que és Europa, no? Per tant, és dir que Alemanya pot, no té cap més... Està condenada. Alemanya, el mateix que passa a França, sí, però no pensem que tot problema sigui d'Alemanya. És a dir, a França també hi ha una resistència nacionalista molt potent, a França. És a dir, França, recordem que va ser un país que va votar que no a la Constitució Europea. És a dir, que no és un... Ara ens ha sortit un problema nou.
Anglaterra?
Molt seriós, perquè, per exemple, Londres és el mercat financer més important del món, no és Nova York, ni a Sydney, avui per avui és Londres, per tant, és dir que seria, i tenen una altra concepció d'Europa, molt diferent, molta gent a Europa, doncs, escolta, si no volen ser que no vinguin, que marxin, Anglaterra forma part del projecte europeu, és el país amb la història democràtica de més solera, és dir que tot això, no, és dir, Europa és sinònim de democràcia i Anglaterra és un dels mestres, és un dels grans països que més ha contribuït a implantar els sistemes democràtics i el funcionament democràtic. Per tant, és dir, Europa té un gran repte per mi polític, per mi les dificultats més serioses són polítiques, és dir, està baixant l'esperit europeista. Ara, el 2014, hi ha eleccions al Parlament Europeu, un parlament ha tingut això. O sigui, ens tornem a trobar com el mateix cada vegada. Cada vegada participa menys gent a les eleccions. Hi ha un dèficit democràtic. Tothom critica Europa perquè és burocràtica, uns senyors que estan allà, que prenen decisions, no tenen legítim... Bueno, però nosaltres no posem cap solució amb això. És a dir que... Per tant, és dir que aquest, per mi, és el verdader repte que té Europa. És dir que ara la crisi ha polaritzat i tot el dia només es parla d'economia i de finances i de pressupostos i de deute, però això és perquè ha sortit i s'ha posat en el primer nivell. Però el tema de fons d'Europa no és aquest. El tema de fons és que nosaltres havíem començat un camí de construir un projecte i que en aquests moments són més altes les veus que posen dificultats que no pas les veus que van construir. I jo no veig cap dirigent europeu, cap, en aquests moments, que es proclami com a primera o com a element bàsic de la seva definició, que és europeista i que està per la Constitució Europea.
Estem parlant al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Andreu Missé, periodista econòmic i excorresponsal del País a Brussel·les. Inicia una nova etapa com a director de la revista Alternatives Econòmiques, que sortirà a finals d'aquest mes de febrer, però que si es vol consultar ja, doncs ja el seu espai web a www.alternativeseconomiques.com de cooperativa. Jo volia preguntar-li, perquè vostè ha començat parlant en les seves reflexions inicials, que Europa és un país aturat a nivell econòmic, no només de la quantitat d'aturats, sinó en molts aspectes els indicadors són de no creixement. I això, doncs, el futur que té és bastant previsiblement negatiu. Es pot parlar d'un futur d'estat del benestar amb unes quotes d'atur com les que tenim en molts dels països que formen part de la Unió Europea i amb les perspectives econòmiques que vostè indica? I quina seria aquesta alternativa econòmica possible?
Sí. Miri, m'agrada que vostè parli d'estat de benestar i ocupació. Perquè normalment, quan es parla d'estat de benestar, doncs es parla de la sanitat, es parla de les pensions, es parla de l'educació. No, és que la primera característica de l'estat de benestar és que la gent tingui treball. És a dir, quan parlem d'estat de benestar, l'estat de benestar, si jo tinc una sèrie de serveis, que després ja vindrà el problema com els puc pagar o no, no? Si no hi ha, amb tants aparats, tan aturats, ja no els puc ni pagar. Però no, és que la primera característica de l'estat de benestar és que hi hagi un nivell d'ocupació alt, que hi hagi, hem d'aspirar. Ara ja no se'n parla, però abans els programes parlaven de la plena ocupació. Ara ja ningú s'atreveix a parlar d'això. Però abans deien, i el nostre objectiu és el pleno empleo, no? La plena ocupació. Però ara ja no. La plena ocupació vol dir una tassa d'atur, depèn del país, de 4 o 5%, o depèn dels països, no? Però, clar, amb aquesta exèrcit d'aturats, no, és, parlar d'estat de benestar és una ficció, perquè totes les famílies que porten anys aquí, ara ja tenim 2 milions de famílies a Espanya, 2 milions, que estan tots aturats, és a dir, que això, quin estat de benestar, sí, això vol dir que 2 milions de famílies, si multipliquem tots els números d'aturats que hi ha, que són 6 milions, per 2,5 o per 3, vol dir que hi ha un entorn de 15 o 18 milions de persones que estan mal vivint, i és que això sol hauria de ser el primer debat d'aquest país, i de tot el país, i d'Europa, perquè a Europa n'hi ha 27 milions d'aturats. És a dir, als Estats Units, quan passen del 9% o del 10%, es posen tots nerviosos. A Europa ja estem a l'11 i pico, i a Espanya estem al 26, i arribem al 27, i arribem al 28, perquè no s'ha pres, no es pren cap mesura. No, jo no he vist que es prengui cap mesura. És a dir, vostè em pregunta d'alternatives. No se'n pren de mesures alternatives. És que inclús podries dir, miri, en una situació d'emergència com la que estem, doncs poder repartir una mica la feina. Per exemple, no, és a dir, no per sempre, però potser ens hauríem de repartir. Ah, és a dir, i l'únic que diem és que no, que l'any que ve estarem més bé, escolti, per favor, no ho digui mai més, això. És a dir, la gent, per tant, no tenim govern, no tenim un govern davant del problema que tenim, perquè aquest govern no parla d'aquest... I Europa... a part que té molt poques competències en aquesta matèria, no està gens a l'altura, perquè, clar, Europa ha fet la cosa més irresponsable del món. Ens posa unes obligacions d'uns límits de dèficit, després no les complim, ens perdonen i diuen que ens... Escolti, a veure una cosa. Vostè em condiciona tota l'economia perquè compleixi aquests objectius que vostè m'ha posat, per tant, estic cargolant tot, estic reduint la inversió. Inversió i ocupació van de la mà. És a dir, un país que no té inversió no té ocupació. Si puja la inversió, puja l'ocupació. Si baixa, baixa. Això és una gràfica paral·lela que es pot mirar dels últims 30 anys. És a dir, que quan parles d'ocupació, escolti, jo vull augmentar l'ocupació, haig d'augmentar la inversió. La pública i la privada. És com hauré d'endotar. Doncs, bueno, algú de fer. Si no augmento l'ocupació, no tinc enredar la gent. Si no augmento la inversió, no puc augmentar l'ocupació. Per tant, és dir, estat de benestar amb aquest nivell d'aturat no té massa sentit parlar-ne.
Senyor Missé, m'agradaria presentar-li als nostres contertulians d'avui, que segurament tenen ganes de fer-li alguna, de dirigir-li alguna pregunta. Tenim amb nosaltres el senyor Ignasi Rafael, consultor d'empreses. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Consultor de Talman Group.
Talman Group.
Tenim també el senyor Josep Molina, periodista econòmic de l'Agència Catalana de Notícies.
Hola, bona tarda.
I el senyor Pere Guinjoan, analista financer.
Bona tarda.
Si tenen alguna pregunta així curteta per fer-li al senyor Missé.
Bona, Molina. Una pregunta molt directa que seria... m'interessa molt el projecte aquest d'alternatives econòmiques que esteu treballant un grup de periodistes, i que m'agradaria que expliquessis quin és l'objectiu, què és el que portarà al mercat de lectures econòmiques en aquests moments, no? Que està molt necessitat de reflexions com la que tu estaves plantejant en relació a Europa. No?
Ah, doncs moltes gràcies i molt de gust, perquè, mira, nosaltres... fa molt temps que hem seguit una publicació francesa que es diu Alternative Economic, que té 32 anys de vida, que tenen 120.000 lectors, la major part són subscriptors, hi ha 80.000 subscriptors, I té, és una revista mensual que té com a objectiu, bàsicament, explicar l'economia. Explicar-la. En aquests moments hi ha una... A França hi ha, al batxillerat hi ha una rama que és d'economia. Aquí a Espanya hi ha menys de dedicació als estudis secundaris, no parlo de la universitat. Però tant, hi ha una gran demanda de coneixements i hi ha molt poca oferta. Però el nostre primer objectiu és fer una revista divulgativa, que tothom pugui entendre bé que fem... El nostre gran repte, el nostre gran esforç serà donar el màxim d'explicacions, el màxim de divulgació. O sigui, doncs, totes les conseqüències que té, no saps que la prima de risc ha pujat o ha baixat. No, miri, i què vol dir tot això? Home, vol dir que si la prima de risc passa més del 7% ja no la puc pagar. Vol dir que si la prima de risc del deute públic és alta, vol dir que els endeutaments de les empreses privades són paral·lels i van també alts. Vol dir que hi ha països, per exemple, que han guanyat amb la crisi d'Alemanya, paga menys diners avui dia pel deute que els que pagava, fa 4 anys, tinguent un 25% més de deute, un 25% més de deute i paga menys interessos. Per què? A ells els hi ha baixat. S'ha pogut els bancs, els dipòsits, els bons alemanys s'han gordut amb uns béns refugi i nosaltres hem sigut al revés, nosaltres ningú ens vol. Per tant, la primera qüestió seria divulgació, subraio molt, divulgar, explicar-ho bé, amb gràfiques, amb exemples, tindrem experts, tindrem acadèmics, tenim gent que hem de explicar les coses amb el màxim rigor, és a dir, volem fer la divulgació però de la mà del rigor, el rigor al màxim. La segona característica és que volem donar una perspectiva social. O sigui, les nostres fonts d'informació no seran sols els bancs o les grans entitats d'empreses o els grans centres de poder, ja sigui polític o econòmic, o sigui, nosaltres els tindrem en compte, però buscarem també d'altres fonts, d'experts, d'acadèmics, perquè nosaltres volem fer una informació dirigida al ciutadà. La nostra perspectiva és ciutadana o social, com us vulgui dir. És a dir, nosaltres el que volem és fer una informació que sigui útil no a un inversor, per exemple. Un inversor que es vulgui saber com ha d'invertir millor, però ja existeixen aquestes publicacions. O sigui, nosaltres no li donarem consells a una persona perquè com ha d'invertir més bé o més mal. No, nosaltres li direm com l'afecta, com li afecten els pressupostos, com li afecten les decisions que prenen les empreses, si les empreses fan el que haurien de fer o no, si tenim els bancs que haurien de tenir o no. És a dir, farem un enfocament crític d'aquest sistema amb el que estem vivint. També serem europeistes, encara que Europa sigui molt... Puguem ser crítics, però pensem que el futur passa per Europa. I després també pensem que els recursos són limitats i, per tant, hem de tindre una perspectiva de defensa del medi ambient, sense cap tipus de dogmatismes, però hem de pensar que això, els recursos no són limitats. I hi ha una última característica, que és que nosaltres volem ser el més independents possible.
Per tant, difícil en el món en el sí, que estem.
Però, miri, nosaltres ens hem constituït com una cooperativa. Nosaltres no tenim deutes i no busquem subvencions. I nosaltres això és superdifícil. També els nostres salaris són molt petits, són molt modestos, tot el nostre projecte és molt modest. Però el nostre compromís és fer informació seriosa i rigorosa i que sigui independent. És a dir, per tant, si algú no es vol donar publicitat, sapiguem que...
Bé, que podem criticar-los,
sí,
no?
Sí, no, exactament. És a dir, però nosaltres tenim molt clar que tenim una escala de valors i aquests, o de principis o de criteris, com se li vulgui dir, però que hi fem aquesta aposta. I el que no sé si serem capaços de respondre a les expectatives que hem creat, però quan els expliquem als nostres companys de professió o projecte, tots estan entusiasmats. Una altra cosa és si nosaltres serem capaços de fer-ho.
Des del Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat els animem, els donem tot el nostre suport, recordem als nostres oients, www.alternativaseconomiques.coop de cooperativa, i molts ànims per aquesta magnífica proposta necessària en el moment en el que ens trobem. Senyor Missé, gràcies per ser amb nosaltres. Si vol, ens pot acompanyar a la nostra tertúlia.
Ah, molt bé, encantat.
Doncs serà d'aquí uns segons, aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Debat a bat. Cada diumenge a 5:45 de la tarda et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a bat. Cada diumenge a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-5116. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
Doncs tornem a ser aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, ara analitzant l'actualitat econòmica del dia i dels darrers dies. Recordem els nostres oients, els nostres contertulians d'avui, són el senyor Pere Guinjoan, analista financer. Bona tarda. El senyor Josep Molina, periodista econòmic de l'Agència Catalana de Notícies.
Bona tarda.
El senyor Ignasi Rafael, consultor d'empreses de Telman Group. I el senyor Andreu Misser, que ens acompanya des de l'entrevista, periodista econòmic i excorresponsal del País a Brussel·les. Senyors, a mi m'agradaria parlar d'un tema que, bé, que ja portem arrastrant des de fa anys, però que sembla, doncs, que no té aturador, que és la corrupció. Com vostès vulguin, jo no sé per on començar. Tenim tants temes, tants fronts oberts, que no sé com començar.
Miri, una mica també coincidint amb allò que deia el senyor Misser sobre la situació econòmica, jo crec que la corrupció és un símptoma, igual que l'atur és un símptoma d'alguna cosa que no funciona, diguem-ne, en aquest cas el mercat de treball d'Espanya, perquè a Alemanya, al nord d'Europa, d'atur no n'hi ha, hi ha l'atur normal, diguem-ne, no? És els països aquests del sud d'Europa que jo crec que hem de fer deures que no hem fet, nostres, que tenim un problema d'atur. Així com l'atur és un símptoma, la corrupció també és un símptoma de crisi efectivament sistèmica. És a dir, tenim una crisi sistèmica econòmica i tenim una crisi sistèmica de la nostra, parlant d'Espanya, de la nostra organització política. El règim espanyol, li agradi o no li agradi el govern en aquest moment, està en crisi.
Gràcies, senyor Guinjoan. Senyor Rafael.
Sí. No, a veure, jo penso que hi ha una crisi, ara el senyor Misser ho deia, no? Tu li preguntaves com es veu Europa, com es veu Espanya des d'Europa. No? Jo penso que, ostres, si algú s'ho mira des de fora, realment tenim una crisi de valors que fa patir, perquè és que tu agafes la premsa i mires la portada d'avui i tens el caso Bárcenas del PP, el caso Urdangarín, que afecta la Casa Real, el caso del dopatge, que afecta l'esport, el caso de la Pantoja, que no sé què, el de Lloret de Mar. Vull dir, clar, deu semblar que som una república bananera, no? Clar, si això, amb tot aquest conjunt de coses, i fiquem el tema polític, que per mi és més greu, perquè és que quan parlem de corrupció, doncs pots parlar de corrupció immobiliària, pots parlar de corrupció empresarial, pots parlar de moltes coses, però clar, quan estem parlant de política, què és el que s'està posant ara sobre la taula? Per mi agafa una dimensió molt pitjor, perquè és que els que estan governant estan obligant a la gent a passar uns sacrificis, una pressió tributària brutal, unes retallades, o sigui, estan demanant molts sacrificis, i quan això surt, és que, clar, si el que t'està manant, el que t'està demanant aquests sacrificis, el que ha de predicar amb l'exemple, es posa en qüestió, i jo sóc dels que defenso la presumpció d'innocència d'entrada, vull dir que fins que no es demostri, però clar, és que això fa saltar totes les alarmes, és molt preocupant que això estiguem patint aquesta situació. El per què o què ens hi porta? Però, doncs, clar, la política la porten persones, i les persones, doncs, tenen les seves misèries, i tothom, doncs, bueno, quan té el poder, actua d'una determinada manera. Després estan els polítics, que molts d'ells, doncs, perquè és l'única font de professional que tenen, doncs, arriben a una situació, doncs, que possiblement, doncs, es volen enriquir o volen doncs, treure benefici amb una feina que és la que s'hi dediquen. I després una altra cosa greu, la justícia. Hi ha més de, no sé si són 1.000 casos de corrupció política sobre la taula i no hi ha ni una sola sentència. Clar, i avui sortia una notícia, una senyora que perquè ha ficat un caixer, una targeta Visa per comprar menjar pels seus nanos, la volen ficar a la presó, i tenim 1.000 casos que ningú hi ha hagut sentència. Clar, això per mi és molt preocupant, això fa trontollar les bases de socials, no? I em preocupa molt.
Sí, jo, per coincidir una mica... Jo començaria dient, ja està bé. Sí, ja està bé. Sí, ja està bé d'aquestes notícies que t'amarguen el cafè cada matí, i molt relacionat amb el que deia la reflexió que feia l'Ignasi ara fa un moment, no? És a dir, tens un país amb el qual hi ha un nivell de pobresa que supera el 20%, tens un país en què aquesta crisi està provocant un nivell de desigualtat que no es veia en els últims 40 anys, tens un país on només viuen bé una mínima porció de la població, i tal com feia la reflexió l'Andreu Missé ara fa un moment, aquests 2 milions de llars que no tenen cap ingrés, suposa multiplicat per 3, està en 15-18 milions de persones que estan passant dificultats. I tens uns polítics que estan embrutats, diguéssim, per tota una trama de corrupció. I aquí està l'element causa-efecte, no? És a dir, un país que no s'ha pogut aprofitar l'ingrés de la Unió Europea, aprofitar els recursos de la Unió Europea per poder consolidar la seva indústria, per poder consolidar la seva formació, per poder consolidar la franca de la formació professional, per exemple, i ha dedicat aquests recursos a males inversions no rentables que no porten enlloc, aeroports que no s'utilitzen, trens que no arriben enlloc, i sector de la construcció pura especulació, l'efecte és que tot un col·lectiu de gent, entre ells els partits polítics, estan en aquests nivells, no? Per tant, ja està bé, ja està bé. Jo crec que el que s'hauria d'intentar és una política de transparència, una política que comporti que cada vegada que tu demanes una informació a un determinat govern te la facilitin de forma exhaustiva, perquè és informació pública, i no per ells, i, de fet, una política molt més directa, un canvi electoral que permeti que els partits polítics no tinguin llistes tancades, sinó que tinguin unes persones, que tu votis aquella persona i hagi de rendir comptes a l'electorat d'una forma directa. Això no vol dir que ens carreguem la política, perquè jo sóc dels que opino que afortunadament que tenim partits polítics, almenys és el menys dolent que hi ha per poder gestionar un país democràticament, però s'han de posar mesures per poder acabar amb això.
Li voldria fer una pregunta al senyor Missé abans d'obrir. Des de Brussel·les, com es veu totes aquestes trames de corrupció que surten a Espanya, perquè hi ha altres països que també viuen, però al nord d'Europa no sembla, com a mínim des d'aquí, no vivim que hi hagi tant el nivell de corrupció.
Bé, a veure, la corrupció nosaltres no tenim l'exclusiva mundial.
Llàstimosament, perquè si estigués focalitzat potser podríem trobar més solucions.
El que sí és veritat és que el que està passant a Espanya és una exageració, a més, jo crec que té a veure, com en deia en Pere Ginjoan, això és un símptoma de moltes coses, no? De que això no funciona bé, no? Això, és dir, a veure, jo penso que aquest país, o sigui, quan sentim a parlar dels diners aquests de la corrupció, es parlen d'unes quantitats que ja la gent normal no les pot comprendre. Diu, escolti, doncs, de què estem parlant? Que aquest art tenia 20 milions a Suïssa, no? Però com els ha fet 20 milions d'euros? És a dir, clar, com que són 20, però 20, que són? Doncs són 3.000 milions de pessetes d'abans, no? 3.000 milions de pessetes, 3.200, no? Clar, jo crec que hem viscut uns anys de miratge, hi ha hagut uns beneficis espectaculars en molts sectors, llavors hi ha tota una èlit política i econòmica que no es dona, viu en un altre país, viu en un altre món. Com que aquest món ara s'ha ensorrat, ara surt tot, perquè si això no hagués hagut crisi no hagués sortit tot això, eh? Ara surt tot. Doncs què vol dir això? Aquest país ha de fer una catarsis terrible, és a dir, no pot, això no s'aguanta, no s'aguanta de cap manera, és a dir, no hi ha un govern, perquè augmentant els prats a un milió per any, canvies. No, és que quan vinguem nosaltres ho arreglarem, escolti, no ha passat res. No, tampoc hi ha una oposició que estigui a l'altura de les circumstàncies, perquè tampoc es veu, i ho veus a totes les... Doncs, clar, és dir, jo no vull el discurs dels polítics, contra els polítics, ho trobo perillosíssim, perquè nosaltres hem tingut 40 anys de dictadura i sabem que l'important que és tenir un sistema democràtic, un sistema de partits, per tant... Sí.
I l'important és que els nets ho recordin, això.
Sí.
Els nets que no ho han viscut.
Sí, i això és molt important. Nosaltres el que hem de demanar, que, doncs, escolti, nosaltres el que hem de demanar és una exigència absoluta amb la transparència. I si vostès, amb les subvencions públiques que tenen per funcionar aquesta democràcia, no n'hi ha prou i necessiten una subvenció privada, doncs que sigui el més transparent possible. Només no, absolutament transparent. És a dir, miri, és que a més a més jo tinc aquests donatius, me'ls dona aquest senyor o aquell, ho sap tothom, i llavors, per si després aquest senyor hi ha algun govern que el beneficia, doncs també pugui dir. Però, dir, la transparència és en què no s'ha convertit en l'oxigen d'aquesta societat. És a dir, aquesta societat vol saber si és veritat que aquests comptes són suïs o no, si és veritat que si els senyors del PP fa 11 anys que estaven cobrant cada mes un sobresou, vol saber. És a dir, si això no es despega aquesta incògnita, no, d'aquí no en sortirem. I això té molt que veure amb el que hi ha abans. Hem viscut aquesta època, o un sector de la societat, i ho hem viscut per encima... No, alguns han viscut. Escolti, les persones que tenen una pensió de 500 o 600 euros o 800 euros, no els hi dic que han viscut per les possibilitats. Són milions de persones. O els treballadors que tenen un salari doncs, d'entorn al salari mínim, o el doble, doncs no, tampoc han viscut. És a dir, que aquí la major part de la població no ha viscut per sobre de les possibilitats. És a dir, que tot es fa aquests generosos que hem fet aquesta... despesa. Bueno, alguns l'han fet. Hi ha molta part del país que ha viscut. Doncs, clar, jo penso que per força hem de tornar a l'austeritat. És a dir, d'això no ens n'escaparem. Ara, la societat no acceptarà l'austeritat, sinó porta una altra redistribució. És a dir, el que deies abans, Josep, de la desigualtat. I amb aquesta desigualtat no sortim de la crisi. No sortim, és a dir, s'ha de fer una refundació. És a dir, escolti, no, això s'ha de fer un nou replantejament de redistribució, i segurament passarà per la fiscalitat. No, als Estats Units, durant dècades, han tingut l'impost sobre la renta amb un màxim del 92%. 9-2. 92%. És a dir, no es pot pagar tot el que s'ha de pagar si els que tenen molt no paguen molt. Però molt, moltíssim. Això, els americans no són pas sospitosos de comunisme, eh? És a dir, han sigut, però no ha sigut a l'època del... És l'època del Roosevelt, l'època de l'Eisenhower, és a dir, l'impost sobre la renta, el tipus màxim era el 92%. Doncs això, hem de començar a parlar perquè, escolti, sortirem amb austeritat, però els que tenen més han de contribuir més.
Senyor Rafael.
Sí, bueno, una mica a fil del que deia el Josep, no? Diu, els polítics són necessaris, evidentment, sense política no podem viure, no? Però ara estem en aquesta fase de, bueno, i la gent confia en que això es pugui arreglar. És que jo tinc els meus dubtes. Perquè, clar, el que està aixecant el PP, segur que el PSOE també ho ha tingut, Convergència també ho ha tingut, a l'origen, deia abans, al final són persones i has de trobar de tot, però hi ha un problema de finançament de partits. O sigui, hi ha una sèrie de traves que porten a que tots els partits, d'una manera o d'una altra, tenen fantasmes dintre l'armari. Com s'arregla això quan ells són arte i parte? Jo tinc el dubte, o sigui, que hi hagin tots aquests casos i no hi hagi cap sentència, perquè en el fons ningú, ells no són capaços de posar-li la solució, perquè tots estan esquitxats.
No hi ha ningú net.
No hi ha ningú net, és que jo crec que no hi ha ningú net, i llavors és molt difícil que ells facin les accions, i es parla si una comissió per regularitzar, sí, però és que tots estan d'una manera o d'una altra. Doncs, jo penso que és molt difícil, no? I són arte i parte. Ara es parla de que el PP que s'hi farà una auditoria interna i externa. És molt fàcil. Doncs, si tu tens una comptabilitat bé, tu ja saps que allò no entrarà. Si tu tens la comptabilitat molt neta, però la comptabilitat bé, on està? Clar, no hi surt. I la gent es quedarà tranquil·la, bueno, però, o quedarà enganyada. El senyor Montoro diu, no, és que aquest senyor no s'ha beneficiat de la amnistia fiscal. Però, a veure, el senyor Bárcenas diu que sí i ho justifica. El Montoro què és? Un incompetent? Un mentider o està implicat? És que, clar, i veus això...
Qualsevol dels tres motius seria necessari canvis.
És possible. I dius, a veure, i si no, i se li ha colat al senyor Bárcenas, quan se li hauran colat, que són delinqüents, traficants... és que agafis per on ho agafis, dius... fa por.
Senyor Joan.
Fa por.
No, d'aquesta de la doble crisi, no? Econòmica i política, no? Jo em penso que el que... Vaja, és evident que tenim una crisi com mai I també penso que tampoc cal massa imaginació per sortir-ne, no? Simplement copiar el que funciona. Per exemple, copiar...
I copiar bé.
Copiar bé, clar. Copiar l'exemple alemany. En el terreny econòmic, a Alemanya tenen el model de l'economia social de mercat, ja des del final de la Segona Guerra Mundial, no? Que no és ni el capitalisme liberal ni tampoc un socialisme, una socialdemocràcia. És una tercera via, diguem-ne, no? Del principi de la llibertat individual i de la responsabilitat, també de la solidaritat i la subsidiarietat, no? Això d'aquí, aquí, ni la subsidiarietat i la solidaritat les hem entès malament. Tot això d'aquí s'hauria de replantejar. De l'estat del benestar hauríem de començar a parlar, passar de l'estat d'aquest estat del benestar, que realment és diguem-ne, és insultant, això d'aquí, no? Perquè si aquest és el benestar, mare de Déu, com deu ser el malestar, no? De l'estat del benestar a la societat del benestar. I en el terreny polític també som Espanya, Espanya som una societat diversa. Els models de convivència de societats diverses estan inventats. També amb aquests tres principis, no? Sobretot amb el de subsidiarietat. Pensem en Alemanya, pensem en Suïssa. Les contribucions que s'han de fer, la fiscalitat, la transparència, això que deia el senyor Missé, no? La transparència no només en el finançament dels polítics, sinó també la transparència fiscal, les balances fiscals, els comptes de Renfe. Què hi guanya Renfe amb la línia de l'AVE Barcelona-Madrid i què hi guanya i què costa la de Barcelona, la Madrid-Sevilla, no? Quines són les tarifes mitjanes amb un per quilòmetre i quines són les altres? Això ha de ser, això ho hem d'arreglar, no?
A mi m'agradaria, ens queden uns minutets per acabar el programa, m'agradaria apuntar el que deia el senyor Molina, ja està bé. Quan, perquè llegim totes aquestes notícies, no? Avui al matí ens llevem amb tot això, però no veig que surti la gent al carrer, que protesti, que hi hagi una massiva protesta més enllà de les converses de cafè. Quin serà el punt? Quan serà l'última gota?
Bueno, jo matiso, no?, que la gent no surti al carrer. Jo, el que pots observar com a periodista que segueixes l'activitat econòmica i segueixes les mobilitzacions, pots observar que cada vegada el nivell de mobilització és més gran.
Sí, això és veritat. Però vostès, o els nostres pares en el seu moment... sortien al carrer per molt menys. A mi sempre m'ho diuen, com a mínim. Sí. Els meus pares sempre em diuen, per coses d'aquestes, nosaltres ja estàvem al carrer.
Passa que érem un col·lectiu més petit, un col·lectiu que sortíem amb la clandestinitat, no? Llavors, si és un col·lectiu més petit, es notava més, no? Però, bueno, era manifestacions molt petites, a excepció de les del 1976 i 77, no? És a dir, si parlem de l'època de la dictadura, les manifestacions eren molt més petites, no? Tot i que tenien la seva importància destacada i eren rellevants a nivell polític, no? Però el que jo plantejo és que cada vegada el nivell de mobilització és més gran, no? I quan parlàvem dels polítics sí que no es veia... L'Ignasi feia un comentari que a mi m'ha fet pensar... Anem al tanto, no?, que els partits polítics queden desautoritzats i cada vegada estan quedant més desautoritzats perquè cada vegada el nivell de participació a les eleccions és més baix i cada vegada dona sorpreses amb cada una de les jornades electorals que apareixen nous partits sense una història al darrere, carregats de populisme i que, per tant, a Catalunya ja han aparegut i l'estat espanyol ja han aparegut i es consoliden, no? I trenquen, diguéssim, el mapa polític més clàssic dels últims 25 o 30 anys, no?
Polaritzen, normalment se'n van molt als extrems, bueno, o sigui, perden la centralitat.
Justament es retroalimenten com a populistes justament d'aquesta característica i d'aquest discurs, no? I clar, això s'haurien de donar compte els polítics que avui en dia estan al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, no? Perquè quan tu sents un debat de la corrupció, l'únic que sents és i tu más. I tu també preocupa-te de tus assumptes perquè tu tienes más, com va passar ahir amb el Congrés dels Diputats, entre el Rubalcaba i el president del govern. I així que clar, això, l'electorat, quan està passant una situació molt complicada a nivell econòmic, s'està donant compte de que hi ha, evidentment, una crisi de valors molt important, no? I, per tant, la reacció que pugui tenir l'electorat com a votant és imprevisible.
Avui llegia en un article d'un diari prou conegut que les persones o les persones corruptes normalment confonen plenitud amb riquesa. Bé, potser això ens dona alguna llum. Moltes gràcies, senyor Josep Molina, senyor Ignasi Rafael, senyor Pere Guin Joan, senyor Andreu Misser, per haver estat amb nosaltres avui a Plusvàlua de Ràdio Estèria i Ràdio Principat.
Gràcies a vostès. Gràcies.
I nosaltres ens acomiadem, com cada setmana, de l'equip que ha fet possible el programa, Jordi Carretero, a l'equip tècnic, Maria Sierra, la música i ambientació, la Bet Verdagí i la Mercè Raga, les veus, i el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana de Consum. Com sempre, i qui els ha parlat, Carla Gràcia, ens tornem a retrobar dijous que ve, com cada setmana, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.